Fabricació pròpia.
Sóc un cantant i un primavera, tancat a casa o enfeinat, mirant des per la finestra, cada dia més atabalat. Per si ha arribat el temps de festa, anem al poble d'un costat, que tinc tantes ganes de gres que facis esperar. I posa'm aquella samarreta, tu ja saps la que vull dir, aquella que gairebé ensenya el que voldria només per mi. Tots! I munta-t'ho bé. Sondra les orelles, els amics t'estan esperant. Potser una dutxa d'aigua freda serà el millor per començar.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Ja hi tornem a ser. Comença un nou estiu, el més calorós dels darrers anys, segons diuen, i avui és el primer dia que hem començat a veure avis acompanyats dels seus nets pels carrers. Els hi queda, ens queda un estiu ple d'aventures i molt de temps per badar, per disfrutar i per viure experiències que de ben segur ens marcaran. De fet, aquest mateix matí s'ha presentat Estiu Molt, un estiu de vacances. Es tracta d'una campanya de vacances d'estiu, com un programa municipal de Barcelona que cada any ofereix més d'un miler d'activitats educatives i també al mateix temps engrescadores perquè els infants i adolescents de Barcelona de 1 a 17 anys gaudeixin del període de vacances. Bé, prop de 350.000 places per triar en diferents entorns i per totes les edats. I com canten els pets que escoltem de fons, Munta-t'ho bé, una d'aquelles cançons, de ben segur que l'heu recordat a l'instant, aquelles cançons d'estiu que sonaven per TV3 i que a la casa doncs, es va fer seva per animar-nos a viure un estiu diferent. Tot i que aquest estiu no l'hem començat gaire bé, permeteu-me avui, però, que també destaquem les xifres que ens ha deixat aquesta revetlla de Sant Joan, que són per pensar-hi i també per reflexionar-hi. La revetlla a casa nostra, a Catalunya, deixa 55 detinguts, un ofegat a Sitges, dos morts a Girona i una a Barcelona. A més d'això, 833 avisos a bombers i més de 7.400 trucades al 112. Unes xifres que no passarem per alt a la fabricació i que en parlarem durant el programa d'avui. De moment, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. A la sotsdirecció del programa, la Marta Ejarque.
Què tal? Bona tarda. Ui, que malament ha sonat.
Ui, però...
Però si tenia veu.
Què sí. Passa? Però d'ànim i tot, Marta...
Què ha passat?
No et reconeix. Espera, vols que tornem?
Sí, sisplau.
Vinga, va. A la sotsdirecció del Fabricació Pròpia, Marta Ejarque, bona tarda.
Guapa,
què tal? Bona tarda. Com esteu?
Ai, per favor. Molt bé.
Millor, tu? Ara?
Molt millor.
Perfecte, doncs ja està. No baixaré de to.
Ara ets la Ejarque tota
mantinc.
La vida.
Doncs ja està.
Qui, a veure, espera't, a veure com està, perquè a veure, és una setmana...
Decisiva.
De nervis, que estem ja tots nerviosos per ella. Els guions, la Laura Corominas.
Bona tarda.
Catalunya. Què? Com estàs?
Estàs nerviosa?
Mira, tres mesos agafant el bus i sembla que l'aire condicionat del divendres em va afectar una mica el que ve a ser el coll, una setmana abans del casament. No, mira, jo us ho prometo, jo no he sortit de festa aquest Sant Joan, eh?
Has fet bé.
Jo no he sortit. Vull dir, és això o és això?
Bueno, també podria dir que la setmana passada vam estar
tothom
tots...
Tothom estava malalt. Jo
malalts.
Crec que aquesta ja la vaig passar. Espero que no... Espero no posar-me malalta,
espero
sincerament.
Espero que això ja acabi aquí, no?
Sí, Laura. Per això pensar que és l'aire condicionat.
Suposo que no has tingut cap dubte de cara a l'enllaç d'aquest... Perquè la prèvia, a vegades, sí que és que quan s'acosta el dia, dius...
No, home, no.
No, eh?
De casar-me?
No li diguis
sí,
això.
Perquè de dubtes n'he tingut molts.
Clar, no. Clar, de dir, ostres, no...
No, d'aquest no.
Vas segura, l'altar?
Sí, jo crec que sí.
Perfecte.
La Laura és una tia segura. A la producció, en Ferran Capdevila, l'home de les targetes, i en Francisco.
Soy yo.
Ui. Ui, mira. Ai. A veure, calles, espera. A veure, com ha estat això? Francisco!
Què passa, guapo?
Ara veus. Què, com estàs tu de veu?
Bé.
Sí?
Sí. Sí, sí, sí.
Com et trobes?
Molt millor que la setmana passada.
Tocadillo.
Crec que per tercera incursió al cap hem donat amb la medicació correcta.
La bona.
I sí, sí, sí.
Que és whisky? Sí.
Tant de bo. No, no, bueno, és amoxicil·lina.
Clàssic.
Un clàssic.
Amb ratafia acompanyat.
Deixeu-vos d'invents. Bueno, ja, i que us ho prescrivi un metge.
Sí, això sempre.
Sí, sí, sí. Mira, qui prescriu sempre des del món digital és la Vanessa Carrasquilla.
Miau.
I en José Matosas, ell tot sol, avui al món sonor.
Vamos, José.
Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Calçoves amb pernil, una ensaladilla, una amanida freda de pasta, gazpacho, paguetis amb tinta negra i amb peix, amb pis. Bueno, hi ha macarrón, macegón, hi ha peus de porc a la brasa, caleta llovina a la planxa, bacallà amb samfaina, això com a peix. I després hi ha galtes de porc i conill amb caragol. I amb el postre, doncs mira, tens el gelat de torró de gramunt, llavors hi ha el gelat de crocanti, hi ha les cireres, que hi ha les cireres, paraguaios de fruita, hi ha meló i la síndria. Uixecs, hi ha també...
també?
Avui hem portat. Sí.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Repassem els continguts del programa d'aquest dimarts amb regust de dilluns. Això no s'havia dit encara. Repassarem l'altra actualitat, com sempre fem, amb l'equip del Fabricació, amb la realitat paral·lela de la Marta, no m'ho puc treure del cap del Francisco, i les vintages de la Corominas. I després, la Marta avui fa la digestió amb Gerard Arderiu, coordinador de projectes de la Fundació Girona És. Com ja sabeu, un home va matar dues persones i ha ferit dues més a la Font de la Pólvora, a Girona, durant aquesta revella de Sant Joan, Marta. Per tant, estem parlant d'un doble crim que va començar, segons els veïns, per una baralla entre dues nenes per un mòbil.
Sí, sí, i va acabar amb un Kalashnikov.
Clar, i és per això que avui parlarem de la Fundació Girona És, perquè ens expliquin quina és la situació que es viu en aquesta zona de Girona i com s'han originat també doncs, aquesta lluita de bàndols. Això, recordem-ho, serà un 3:45 amb la Marta Ejarque. I a 3:45, seguidament, avui repassarem l'agenda de la setmana amb en Pau Massip, que ens posarà al dia de tot el que passarà aquesta darrera setmana de juny. I a continuació, el periodista i historiador Rafa Burgos. Parlarem amb ell d'una cosa que es coneix poc sobre els cables de Wikileaks publicats per Julian Assange, sobre els catalans que hi sortien i per quin motiu. De fet, ho va investigar ell i va publicar un article a Sentit Crític, això farà doncs uns anys, diria que és el 2020. I avui en parlarem amb ell coincidint justament amb la llibertat, com ja sabeu, de Julian Assange. I a partir de les 4, avui tindrem un cacau meravellau important.
Ja, volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen lligar-te a una marca, a una idea. Volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida. No
avui
volen
aquest moren... cacau meravellau important serà menjar-me a Capdevila, més conegut com a Cap, dibuixant d'humor i mira, a veure si em surt caricaturista ara, un dels referents de l'humor gràfic català. Avui ve el Fabricació Pròpia a presentar-nos el seu nou llibre, Xum, el dibuixant de les mans trencades. En Cap, segur que el coneixeu perquè publica des de l'any 1996, Marta, els seus dibuixos,
sí,
a La Vanguardia i també al Mundo Deportivo.
I tant.
I avui xerrarem amb ell sobre l'humor gràfic a casa nostra. Això, recordem-ho, serà a partir de les 4. Un dimarts en què toca tenir els comptes clars, gràcies a Banc Sabadell, avui amb l'economista i especialista en plans de pensions d'autònoms, Rosa Moya Martínez. Descobrirem les eines que t'ajuden a simplificar i automatitzar les tasques dels autònoms. Recordem, l'any passat va canviar la normativa respecte a aquest tema i avui la Rosa Moya doncs, ens posarà al dia. Si teniu qualsevol pregunta sobre aquest tema o sobre economia en general, ens la podeu fer arribar ara mateix, si vosaltres voleu, al WhatsApp del programa, al 663 99 30 62. Hora del programa. Avui l'arrencarem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Ja sabeu que els dimarts toca parlar de ciència al programa i amb ell parlarem de llocs del sistema solar on hem aterrat. a la nostra història de l'exploració espacial, els nostres ginys han aterrat a llocs, Marta, increïbles,
sí,
que no ho diríem mai i que avui repassarem amb en Joan Antolm. Sí, sí, això serà a partir de les 5. Venim també d'un cap de setmana de revella i és per això que avui la lingüista Montse... M'estic adonant que avui farem moltes coses,
sí,
no?
Sí, vols dir que tindrem temps, tindrem temps.
No ho sé jo,
Que dura fins a les 10, el programa.
Sí, li haurem d'arrossegar aquí unes hores al Miranda, pobre. Bé, en tot cas, no ens deixem pas a la lingüista Montse Pibernat, que avui demanarà la paraula fum, i a la taula de diàleg també, amb ells acabarem, sense fum, amb l'Aleix Cabrera, la Roser Pedrós i la Laia Sabater, i així ara sí, arribarem, això sí, puntuals, ho prometem, a les 6 de la tarda. Quatre minuts i seran ja 3:15. Vinga, abans hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Que avui la realitat paral·lela, Marta, dius que... Què ha passat aquí ara?
No, és que tenia un caramel a la boca.
De farigola.
Sí, i he apurat fins a l'últim moment i ara...
Disculpa, que tampoc estava mirant. Escolta, avui abordaràs temes, dius, mecànics.
Sí, començant, Mercè, per un parc d'atraccions, el que tenim especial estim aquí al Fabricació Pròpia, que és el Tibidabo. Vine al Tibidabo. És un tema, Mercè, que a mi em preocupa fa dies. El nostre parc d'atraccions de referència va anunciar fa mesos, ho recordareu perquè aquí en vam parlar, la gran novetat de la temporada, que recordareu que és aquesta atracció de nom Merlí. Una atracció de... Veig que no el recordeu.
Sí.
Una atracció de caiguda lliure, perfecte, oblidat, el teníeu.
El nom no el recordo. Jo pensava, era allò que queia, no?
Exactament.
Però no recordava el nom.
Merlí.
Som molt dolent amb els noms.
Aquesta atracció de caiguda lliure de 52 metres d'alçada, coronada, sí, recordareu, per una estela a la punta i que, per tant, els d'aquesta casa doncs ens la sentim també una mica com a pròpia. Merlí, de fet, ho vam parlar aquí a la Realitat Paral·lela, s'hagués hagut d'estrenar a principis de maig.
A principis de maig.
Som a finals de juny i vosaltres hi heu pujat, al Merlí?
No.
Doncs no. N'heu sentit a parlar? Tampoc. Doncs què passa? Que el tema és que encara no està en marxa. L'atracció hi és, està instal·lada. De fet, si us hi fixeu des de la ciutat, es veu, perquè és...
Perquè és
com un escuradents gegant de 52 metres, i això sí que es veu des de l'Eixample, des de diferents llocs de la ciutat. Bé, l'única imatge que tenim a hores d'ara, per tant, del Merlí, és la promocional, on us l'he posat, hi veiem la cara d'un pobre nano arronsant el nas i amb cara de velocitat. Un aspecte, Mercè, molt similar al dels fans de primera fila del concert de Bruce Springsteen, quan el cantant s'acostava a la zona de fans màxims que anaven amb aquella samarreta de us estimo, no? O t'estimo.
Jo, si m'ho permets, Marta,
que el coneixes?
Aquest noi, sí que el conec.
El tens vist?
Sí, tots. Perquè té un aire al tro de Cervera, a Marc Márquez, quan condueix la... Quina porta? Una Honda? O ara quina porta? José?
No portava Ducati?
Una Ducati,
no, no havia canviat?
No et creieu que té un aire així, amb aquesta velocitat?
Sí, però hauria d'anar amb casc, eh?
Sí,
si fos ell.
Això sí, és veritat.
Clar,
sí.
Moto...
Però haurem d'anar amb casc amb el Merlí o no?
Jo crec que no, però clar, no ho hem vist, com que encara no s'ha estrenat.
Claro.
Total, com dèiem, recordem que aquesta atracció s'hagués hagut d'inaugurar a principis de maig, encara no està en funcionament, i una cosa que no s'estrena és perquè hi ha problemes. Tenim problemes. He trucat al Tibidabo, he fet una investigació, haureu vist que m'he posat el telèfon, la centraleta, sobre l'escriptori, i he fet una sèrie de gestions. M'ha atès un senyor, he entrat al web de Tibidabo de premsa, m'ha atès un senyor que m'ha dit que no era del Tibidabo, però que sí que era de l'administració pública, bé, de l'Ajuntament de Barcelona.
El desvió de llamades.
No sé què dir-te, però clar, si truques a premsa del Tibidabo, et contesta,
no...
però igualment tenia la informació, és a dir, exacte, un professional. M'ha ofert igualment les dades, el que necessitava saber. L'he preguntat què passa amb el Merlí i ell m'ha dit que el retard de la inauguració de l'atracció es deu a retards en les homologacions i tràmits administratius. aquí he dit, però de què us referiu, això? Ja, de què va,
són
això?
Dos temes diferents, diria jo.
Doncs ell m'ho ha dit en la mateixa frase.
Homologació, a mi em sona perill, que ja els sistemes de seguretat potser no estan homologats.
Ui, tant. Jo he sobrepreguntat, perquè clar, som periodistes de raça aquí, clar. I no me n'ha volgut donar més de
temps.
Bé, sí que és cert que jo he pensat, per plantar un parasol, per exemple, al balcó, aquí a Barcelona ja et demanen un munt de paperassa, clar. Entenc que per instal·lar un ascensor descobert de 52 metres d'alçada al vell mig de la muntanya màgica, doncs, clar, els requisits burocràtics deuen ser mastodòntics. El que sí que és cert que em preocupa, i ho apuntava l'Uri perquè també és un tio despert, és això del retard en les homologacions. A mi això ja no em fa tanta gràcia, perquè quins l'ha d'homologar el Merlí? Francesc Orella? Perquè ell era el professor més exigent de la facultat? I si no ens l'homologuen, per què és? Per temes de seguretat? Si resulta que l'atracció no és segura, tenim un problema. Home. És a dir, no la podem fer funcionar. I alguna cosa no haurem de fer d'aquesta barra gegant de 52 metres d'alçada. I jo en tinc...
Tens idees?
Tinc una sèrie de propostes. Aquesta trencadissa que se sent és a les proves que li fan a l'atracció de Merlí.
Però és que primer s'han de trencar coses per assegurar-ne, afinar.
No? I les ulleres, que sempre t'ho diuen, eh? Aquestes atraccions de caiguda lliure, Mercè, oi, tu, per exemple, no hi podries pujar amb ulleres, eh?
Ni les claus, ni aquesta gent
mòbil,
que porta monedes.
Ni bufandes, eh?
Que diuen, si veu el mar des de dalt, tu no el veuries, el mar,
sí,
sense ulleres.
Sí, perquè les bufandes volen, Marta.
Ui, tant, sí, és un perill.
No tornen, eh?
No tornen mai.
No, mira que a vegades t'hi esforces, vas al darrere, però volen. Tenen una estranya capacitat de desaparèixer.
Sí.
Bé, porto unes propostes perquè ja que tenim... Això ja està muntat, vull dir, ja ho tenim muntat i és, hi ha més feina ara desmuntar-ho que no buscar-li una altra ubicació. Sí. Jo he pensat, coi Marta, ja que tens uns minuts aquí, vull dir, aporta alguna cosa de valor a la ciutat de Barcelona, a veure on podem plantar aquest Merlí. Mira, jo he pensat que aprofitant, Marcel, l'estel corporatiu que hi ha a la punta de l'atracció i per evitar aquestes pujades i baixades a la redacció aquí a l'estudi, Mercè, que sí que és veritat que aquí es fan una mica feixugues.
La Julve, pobra.
Clar.
Noi.
Jo crec que podríem instal·lar aquesta atracció del Tibidabo a l'ull de l'escala d'aquesta casa i, vulguis o no, arribaríem als estudis estimulats i desperts.
Mm. Ara baixes ràpid, eh?
Sí. Però no perds temps, que aquí ja ho sabeu que a la ràdio el temps és or.
La vida amb un atac de cor, però...
Mira, està pensant amb la Júlia Julve i el Miranda, jo crec que també...
Li aniria molt bé pujar l'atracció.
Però des d'aquí, saps? Que hi és directe aquí.
A l'estudi, eh?
El seient, tu.
Doncs sí. Mira, això ja ho podríem... Això hauríem de parlar amb els del Tibidabo, però això és res, fer un forat aquí.
Jo veig.
I tant. Hauríem de passar per Sant Joan de... Això sí, potser els molestaríem una mica i faria una mica
ja
de frente.
Ja ens ho fem per idea,
faríem, mira. Miraríem una mica el que fan els de Sant Joan de Déu.
Sí, a mi em faria tanta gràcia.
Ja ho sabia, ja.
Fer el tafaner. Ara, ho veuríem molt ràpid, eh? O sigui, hauríem d'estar molt atents amb els ulls molt oberts, perquè...
Al llarg de la temporada, tu vas quedant amb fotogrames i montes tot al final.
Exacte, em faig una composició al final de temporada. Mira, també tinc altres ofertes per si, clar, aquesta sí que és veritat que seria una cosa que només en podríem gaudir la gent de la casa, saps? He pensat que, aprofitant que ara estan fent obres a la Rambla, podríem tunejar l'atracció com si fos un escuradents gegant i col·locar-lo davant del Mercat de la Boqueria. Com a símbol del vermut català que ens mengem amb els coets. I això els turistes, Mercè, passat que els faria molta gràcia, es marejarien perquè, clar, i perdrien la gana, no podrien ocupar massivament el mercat, que mataríem dos ocells d'un tret. Una altra alternativa fora col·locar-lo a la sortida de l'estadi Lluís Companys a Palau Sant Jordi, Mercè, per baixar a la ciutat després dels concerts. Perquè això de quan s'acaben aquests concerts, després de les 12, després com tornar a casa, com arribar, o com a mínim com arribar a Plaça Espanya, és un problema. I doncs és un tema que no tenim ben resolt i potser amb aquest ascensor...
Faries via.
Exacte. També a la temporada d'estiu podríem aprofitar i col·locar-lo a la Barceloneta amb un socorrista a dalt, de tot. Tindria vistes privilegiades dels possibles ofegaments i podria també baixar en pocs segons a la sorra per procedir al rescat. Com veieu,
és
molt polièdric. Vull dir, se li poden donar molts usos, falta això, doncs, una petita inversió i que la gent tingui ganes de fer-ho. Són només propostes. Com deies, Mercè, porto avui diversos temes mecànics. Aquest seria el primer, relacionat amb el Merlí. I el segon tema de mecànica d'avui ens transporta fins a Formentera. A paradisíaca illa italiana de Formentera, aquest cap de setmana s'ha vist una de les imatges més espectaculars des de l'inici de l'estiu. Un iot descontrolat ha sortit de l'aigua i ha acabat encastant-se en una duna de la platja a una certa distància de la vora del mar, com si estigués ben bé aparcat en zona blava. Però, clar, sol, l'únic.
Mai millor dir.
L'únic. Blau Formentera.
Clar. El Consell Insular de Formentera ha presentat la zona per evitar accidents i es dona un termini, de fet, de 48 hores per descontaminar-lo, és a dir, retirar bateries, combustible i qualsevol altre element nociu. Crida l'atenció que els propietaris del vaixell no s'hagin personat, perquè potser encara estan de festa, o de vegades passa que no saps on has aparcat el cotxe, no hi ha manera de trobar-lo, doncs als rics els hi deu passar el mateix amb el seu iot.
Hòstia,
ara no sé on l'he deixat, no sé on el tinc. Si el propietari de la barqueta ens està escoltant, que sàpiga que la té aparcada a la platja de S'Espalmador, de Formentera, que s'assembla ben poc al racó, al darrer racó, de fet, que visitarem avui a la Realitat Paral·lela, que és el carrer Casp de Barcelona, concretament a la vorera del davant del Teatre Tívoli. Tinc la moto sense bateria, Mercè, aparcada a la vorera del Tívoli.
Però de quan fa això, Marta?
Un parell de setmana, abans de que fessin lo de la Fórmula 1.
Oi. Vigila, que no hi serà.
Això a mi em fa patir.
Però ja has anat a veure-la?
No.
I te l'han descontaminat? Tampoc ho saps.
No ho sé.
Però com... No hi has anat en dues setmanes?
No hi he anat. És que em fa... Saps què passa?
Que
és
un tema... Liot, al final...
Saps quan no saps com afrontar un problema?
Sí.
No saps afrontar el problema i l'evites. És com si jo no tingués moto, saps? M'intento convèncer que no tinc moto i que no és allà aparcada. No,
saps què podem fer, Marta? Això no hi havíem pensat. De fer una penúltima hora, en algun moment de la tarda...
Ui, m'agradaria tant!
Clar, trucar algú que estigui per allà a la vora.
Sí.
I a veure, que tregui el cap, a veure si està, li diem, si et sembla tu la matrícula i el model de la moto.
A mi això m'alleugeria, perquè sí que és veritat que jo intento no pensar en una altra cosa, saps? Però sí que és veritat que, en el fons... Sé que tinc la moto allà abandonada i amb dos cascs, és a dir, en tinc un casc que amb la pluja i amb el fang d'aquests dies se'm deu haver inundat.
Clar.
Deu ser com un nou Kinder.
Quins detalls diries tu? Què et fa la teva moto diferent a la resta, Marta?
Que no té bateria.
Però
detectable a ull, no?
Sí, mira't.
Vull dir, això sí, no està encesa.
Està atrotinadota, està magullada.
Sí.
Té algú de Gràcia, que això és molt tradicional també del barri. Va tenir bé agafar un ganivet.
Sí.
I com si fos allò que fan amb la cocaïna els policies, que
l'home
va intentar obrir.
Paquet,
sí. A veure, sí que és que potser estan fent una redada i volien comprovar que dins no hi tingués cocaïna al seient. I després hi tinc una enganxina a sobre la matrícula del darrere amb una F, una enganxina rodona i verda.
De Formentera.
Sí. Si la veieu, saludeu. Deu-la de part meva, és la meva moto.
Bueno, m'ha fet les dades, eh?
Mira, si agafeu les dades, ara és veritat que no la robeu. Vull dir que sabeu
no té bateria,
que no li feu res. No arribareu al lloc, no feu bajanades. Mira, sí que és cert que, Mercè, aquesta revetlla m'ha inspirat, perquè, vulguis que no, jo busco solucions. No hi penso, però quan hi penso, dic, va, què podem fer? He pensat que potser en un dels coets que vam llançar per Sant Joan, Mercè, el tub d'escapament... Puc arribar a propulsada fins al mecànic més proper, que està a un quilòmetre de distància, però...
Sí, unido.
És que vosaltres no sabeu els llamps de coets que vam llançar aquest Sant Joan.
Era marca Ejarque.
Sí.
Si en comptes d'Acme, era Ejarque.
Sí.
Vull dir que és molt més potent que l'Acme, eh?
Jo crec que des del Merlí, des de la punta del Merlí, es van veure els coets que llançàvem des del Pirineu.
Mare meva.
L'únic que passaria, clar, si posés un d'aquests coets que vam llançar per Sant Joan, acabaria a la presó. Perquè això segur que és un delicte, i a més sense punts al carnet i amb cremades de tercer grau. Perquè allò...
Que et falta ja, eh?
Sí, exacte.
Experiències de moto aquest any.
Doncs res. La veritat, no sé què puc fer, em sento molt desvalguda. Si va sobre algun Fórmula 1 del circuit de Montmeló aquest cap de setmana, doncs veniria molt bé i... Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. I remember how she turned to me and said... Bueno, doncs escolta, anem pensant amb lo de la moto de la Jarque.
I enviar-hi la girocleta demà, que faci un cop d'ull a l'Alma Giró.
Controlant.
Vam veure que hi és, que està en bon estat.
O fer una penúltima hora. Bueno, ja ho pensarem.
Sí.
Ara ho pensarem.
Sí.
Moure una mica el manillar al volant perquè vegin que la belluguem.
Sí, que està mogudeta perquè no passi la grua.
O si algun, el típic missatget del Ferrajero, Saps? Ah, sí? Que allà ho deixen, es veu, sí. per si veuen que porta molts dies el missatget a la moto, veuen que no se n'ocupa ningú i després te la birlen. Per tant, l'Olma també em podria retirar el paperet del...
Bueno, ara ho pensarem. En tot cas, Francisco, pensem d'altra cosa, perquè crec que...
Ui.
Sí?
Per favor, ho necessito.
Anem-hi. A veure, Uri.
Present.
Què no et vols treure del... Què et vols treure del cap?
Sí, és que és estrictament necessari i, sí. De fet, diria jo que he trigat molt a parlar d'aquest tema.
Ai, noi.
Si hi ha un tema que realment no em puc treure del cap,
sí.
Per més que ho intenti,
sí.
És el que tractarem avui, Mercè. Jo porto 2 anys formant-me i ja puc dir a dia d'avui que en sóc una eminència. Per tant, sense cap vergonya ni cap ombra de síndrome de l'impostor, afegeixo aquest tema que ens ocupa al meu ja dilatat currículum d'expertesa, que, com bé sabeu, inclou la música,
sí.
La moda,
sí.
I el món de les femtes.
Correcte.
Com heu pogut deduir, avui us parlaré de la paternitat. No sóc l'Olga Vallejo, i això no és Escola de Famílies, però també us vull parlar de la paternitat, de l'educació dels infants i de com afrontar aquells petits inconvenients
sí.
Del dia a dia. Insignificants inconvenients.
Res, però molt poquet, de...
Petita nosa, una molt... Mira, una pedra a la sabata et molesta molt més.
Home!
I alhora valen tant la pena aquests inconvenients.
Però tant. No saps prou. Però ho vull fer des d'un prisma innovador i disruptiu.
Ara ho has dit, ara t'escolto.
Sense fórmules màgiques, Mercè, sí. Ni falses promeses, ni eufemismes. Perquè sí, tenir un fill és una cosa meravellosa, però també es pot convertir en un infern en vida si no juguem bé les nostres cartes. Per tant, avui inaugurarem una nova subsecció que he batejat amb el nom de Sweet Child O My Mess.
Jo em dormiré.
Pares primerencs, això ho coneixereu, forma part de la llista Lullabies Rock.
Lullabies Rock.
Que podeu trobar a Spotify.
Que són versions, dedueixo,
exacte,
de cançons...
De tota la vida, que a tu t'agraden i que sí. Esperes que al nen li agradi, però que sí. Són sons que el poden ajudar a dormir. Aquesta secció va dedicada a tots aquells pares que ja no doneu ni quarts ni hores, que fa 2 anys que no dormiu, i que esteu farts de sentir les bondats dels fills dels vostres amics. Que això passa molt.
Ja. Yeah.
O sigui, resulta que en el teu context ets l'únic...
Que et passen coses.
Que el teu fill... Sí, cosetes. Petits inconvenients. Companys, companyes, deixeu-me que us digui 2 coses. La primera és que no esteu sols. I això es diu allò de mal de muchos, consuelo de tontos.
I tant.
Però consuelo. Per tant, en aquestes hores tan difícils, un consuelo sempre ajuda. I en segon lloc, us haig de dir que els vostres amics menteixen.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va...
Perquè tu, Francisco, o sigui, el que vens a dir és que no es
tu
diu la veritat.
Tu t'omplica.
Clar, si no és de nit, serà de dió.
Exacte, qui no té un all, té una ceba. I quan comencem a parlar dels nostres fills, tot és meravellós, i obviem, també, a vegades, petits detalls que acaben de fer doncs, aquesta situació més humana. Perquè sembla que els nostres fills són els millors en tot. Això és impossible. Pràcticament impossible. La meva ho és, però la resta no.
Però la resta no.
Per tant...
Això passa.
Sí, clar, Laura,
sí. Si la vostra vida no s'assembla ni remotament a l'escenari que us plantegen tots els llibres de criança que heu llegit, que segur que són molts...
Molts.
No patiu ni un moment, perquè us porto el mètode definitiu d'educació infantil. Un mètode que, a diferència de la resta, posa el focus en els pares. És respectuós amb la vida i la salut dels adults i és totalment sostenible en el temps. Un sistema revolucionari que, segons el seu creador... Segons el seu creador, el psicopedagog bielorrus,
sí.
Yuri Franciscovich. Reconegut psicopedagog
bielorrus. Perdona, és un referent.
Home, evidentment que sona.
Clar.
Doncs disminueix l'estrès i l'ansietat des del primer dia. Prepareu-vos perquè arriba el mètode Bondesori. No confondre amb el mètode Bon Casori, patentat pel psicoanalista argentí Ariel Francesco, que consisteix en el que col·loquialment es coneix com a fer un bragatasso, és a dir, casar-se amb algú amb molts i molts i molts calés i que els fills te'ls cuidin els criats.
Ah, està bé, això.
Són coses diferents, diria que oposades, val? El mètode Bondesori ens proposa, essencialment, abraçar el caos que suposa l'arribada d'un nounat a la unitat familiar. Hem de ser conscients que, a partir d'aquell moment, hem de dir adéu a una sèrie de coses que fins llavors donàvem per segures. De la llista de Spotify, cançons populars d'escola.
Aquesta no per dormir, espero.
Al final hi ha coses que funcionen de dia i de nit i que no...
Jo crec que una cosa funciona, no? Vull dir,
sí, primer és la novetat, agrada molt, després s'avorreix i després l'has de deixar descansar i recuperar-la en plan sorpresa perquè torni a funcionar. La primera cosa de la que ens hem d'oblidar i hem de dir adéu és l'ordre. Mai més tornaràs a veure res ni remotament semblant al concepte d'ordre a casa teva.
I si estàs... A veure, segur que estàs a favor.
Mai més, Mercè.
No, mai més, i que fins i tot... O sigui, la utilitat de les habitacions canvia. Vull dir, el menjador passa a ser
un parc directament.
Vull dir, no passa res.
Si tu, posem per cas, ets músic i tenies una habitació amb tota guitarres i baixos i bateries, ara segurament sigui una mena de blue space carregat de caixes i llibres. I
això és així. Vull dir, no ens enganyem. No passa res.
I qui et diu que no, menteix. Per molt cosí que receu, el nadó està dissenyat per embrutar i generar molts més residus dels que els pares, marmats per la son i l'esgotament, poden gestionar. Val? No passa res, no intentis combatre-ho, perquè esgotaràs inútilment la poca energia que et queda. I vet aquí el segon concepte que desapareix instantàniament al néixer l'hereu o pubilla de casa. Diguem adéu a dormir. Aquesta és, sens dubte, la part més dura i que, a més, té derivades a tots els terrenys de la vida.
Perquè duri, si per exemple, et preguntéssim ara, Laura, si li preguntéssim, Uri, tu, de quantes hores portes dormint aquest 2024?
Ai, 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 ai.
Clar.
Les podries comptar, no, realment?
Les podria comptar perquè et puc dir a quines hores es desperta la meva filla cada nit.
I faria restes, tal...
Et donaria un número exactíssim.
Sí, poques.
Menys de les que jo dormia i que jo estic acostumat a dormir.
Clar, home, em vas a parar.
Cada vegada que jo em poso més o menys paral·lel al terra, m'adormo.
Clar.
Això de sèrie.
Ah, sí?
Tinc aquest superpoder.
No et desvelles, un cop...
No. Que també és una tortura, això, perquè t'adorms mil vegades i et despertes mil i una vegades.
No descanses. Amb la llet, a més. Exacte.
Clar. Com deia, és, sens dubte, la pitjor dels casos, perquè té derivades a la vida laboral, a la vida personal, a la vida conjugal. Innumerables despertars del nadó us martiritzaran dia sí, dia també, impedint el descans i la regeneració neuronal, que si ha de per si la vida va matant neurones... El fet de no dormir, no descansar...
Imagina't.
I sentir crits a segons quins decibels, t'asseguro que te'n deixen moltes menys. Mentalitzeu-vos que començareu a dormir amb certa regularitat just quan el vostre fill tingui edat de sortir de festa. Per tant, fins que no marxi de casa cap allà als 40 anys, no tornareu a dormir com abans. Això tinguem-ho tots clars. Tercer punt. Diguem adéu a la vida de parella. Per poder tenir vida de parella, cal que el nen dormi profund i d'una tirada. Per tant, hem dit ja que això és impossible.
Això no ho tenim,
Doncs no ho tenim.
No. L'altre cas podria ser que assolíssim l'utopia de la conciliació familiar, però en aquest cas és conciliació familiar, vida de parella amb el fill.
Clar.
M'entens?
Que ja no pots fer les mateixes coses que abans.
En principi, no.
No te'n pots...
No.
El que em referia és que no pots anar al cinema.
No, clar.
Amb el nen.
No. Bé, nosaltres ho vam fer al principi de tot, perquè la Maria no s'entrava gaire de res, i vam anar a veure una pel·li d'animació.
I va dormir tota la pel·li?
Sí.
Mira,
quan dormia, està
avorrida. La vau jugar una mica, no?
Li vam posar un coixí així com... O sigui, eliminant la visió i el so.
Potser és la manera, anar empalmant pel·lícules.
I no sortir d'allà mai més. Jo encantat, eh? I el que m'ofereixin, cap problema. Que les dues feines dels progenitors tinguin horaris compatibles amb la vida familiar ja seria una bicoca. Però sabem que allò que anomenem conciliació familiar en realitat no existeix. Són els pares.
Són els pares, sí.
És a dir, la conciliació familiar són literalment els nostres pares, els avis de la criatura. Només gràcies a ells, perquè tenir un cangur a dia d'avui és impossible, només gràcies a ells podem tenir petites estones amb la nostra parella. Error de principiant, intentar fer plans culturals o socials quan tens aquests petits intervals de temps. aprofiteu aquestes estonetes...
Per dormir.
Per dormir com
clar,
sigui.
Clar,
com
descansar.
I on sigui. Al cotxe, a un banc, al carrer o al replà de casa, si no tens més energia per baixar baix. Tu dorms allà a la porta i quan passi un rato tornes a trucar i endavant.
Jo conec uns que van a deixar el nen a casa dels seus pares només per fer la migdiada.
A veure,
és que
per
això...
poder recuparar. Però clar, ja és molt, eh? Ja
això et converteix en una persona pseudoútil la meitat del dia.
Ah, exactament.
I és el que màxim que podeu aspirar. I en última instància ens queda l'adeu a la vida personal. Companys i companyes, això no ho salva ni el mètode Montessori. I, en certa manera, molts ja hi vau renunciar al moment que va voler tenir vida de parella i fills. Això no us havíeu llegit la lletra petita, per tant, la vida personal...
Adéu.
Adéu, bon dia. Però no defalliu, tenir fills és el més gran que fareu a la vida i penseu que és una inversió de futur. I és que alguns ha de pagar les pensions, no?
Somos pensionistas, chicas de revista. Vivimos alojadas, pero siempre empoderadas. Viajar a Benidorm.
Francisco. És una mica cunyat, això, eh?
Absolutament.
Sí, una mica.
No riguis gaire.
No passa res. Escolta'm, mira, que bé que dius això, perquè abans
que no
riguis. Dèiem... No, que bé que diguis això dels pares, dels avis... Perquè jo ho he comentat a l'inici, no sé si a vosaltres us ha passat, però venia cap aquí la feina, he començat a veure avis amb nens petits per tot arreu, saps?
Sí, sí,
que se'ls enganxen com a lapes fins que acabi l'estiu. I una bona idea és portar-los a la piscina. Comencen aquests cursets d'estiu. Per tant, penúltima hora avui a la fabricació, després de la publicitat, anirem cap a l'Alt Urgell, cap a Oliana, que allà hi ha hagut novetats en la piscina municipal importants que hem de saber i per això hi anirem cap allà. Vinga, després de la pausa, ara tornem.
Ràdio Estel. A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda, portem 3 dies ja d'estiu astronòmic, hem fet la revetlla, els nens ja no van a l'escola, han dit, mira, ja, fins aquí, ja n'hi ha prou. Els avis comencen a tenir molta feina, més, Francisco, ara que tu deies, els avis...
Ja veuràs, ja.
Ja veuràs. Per tant, comença oficialment, podríem dir, l'estiu a casa nostra, a Catalunya. Ha plogut molt, Marta, per tant,
sí.
Les piscines del país poden afrontar la temporada amb tranquil·litat.
Sí.
És el cas de la piscina d'Oliana, anem cap a l'Alt Urgell, que es presenta amb una imatge renovadíssima. Ep. De fet, la nostra corresponsal a la fabricació pròpia, a Oliana, és l'Anna Codina, que és regidora de Participació i Cultura de l'Ajuntament d'Oliana. Anna, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Molt bé.
Escolta, primer de tot, informació de servei. Com anar a la revetlla, Oliana?
Doncs molt bé, perquè, bueno, aquí a Oliana es fa com una revetlla com popular i llavors diverses revetlles de barris que no volen deixar l'arrere aquest de fer la revetlla al seu carrer, però, bueno... Molt bé, molta gent, molts petards, també, però tot bé,
bueno.
Perfecte.
I escolta, ara dit això, que ens interessava saber-ho, Anna, com ha anat aquesta... No sé si ha estat aquest matí o quan vau inaugurar la temporada de piscina a Oliana.
La vam obrir el dissabte.
I què? I com va anar això?
Home, superbé. A més, hi havia com molta expectació, perquè, com, bueno, com molt bé has dit, hem fet com una remodelació. O sigui, la piscina d'Oliana fa molts anys, fa com, crec que 40-50 anys que estava igual. De fet, jo en tinc 38 i l'havia vist sempre...
Sempre igual, Anna. Ui, clar.
I realment necessitava ja un canvi d'imatge. Llavors, el que hem fet és... bueno, per una banda, la piscina estava tenint... Bueno, clar, després de 50 anys estava tenint com molta pèrdua d'aigua. En dos dies es buidava moltíssim la piscina. I llavors el que vam fer és pues, arreglar primer les fuites d'aigua que hi havia perquè no es pogués consumir tanta aigua, que al final, i més amb la situació que estem actual, no?
Ah, i tant.
I després, pues, el que és el terra de la piscina... estava tot fet de rajoles i, clar, de tants anys que les rajoles s'havien mogut, s'havien aixecat, estaven com estantonades, i llavors el que vam pensar amb l'equip de govern és, ostres, per què no li anem a donar un tomb, i com que és un lloc que durant l'estiu té molta vida, doncs li hem posat gespa artificial a lo que és tot el terra de la piscina.
Això fa maco, sí.
Ha fet un canvi increïble. Clar, el dissabte hi havia l'expectació aquesta de... ostres... el canvi, perquè, clar, ara no t'has de... no has de perseguir-te o anar corrent a buscar un bon estil, pots estirar el terra, vull dir, clar, hi ha uns canvis, i sobretot per la canalleta.
Més còmode.
T'ho diràs.
A vegades crema, la gespa artificial.
Sí?
Sí. Pot rostir,
Que fins ara no està fent, potser...
Aquell calor, no, Anna?
I encara no hem comprovat el tipus de crema que
fa. Anna, però perquè la gent estigui... O sigui, a veure, que es situï a Oliana a l'estiu, a quina temperatura podeu arribar?
Bueno, aquí és que enganya una mica la zona d'aquí dalt, perquè aquí fa moltíssima calor i és molt seca. Sí, aquí a l'estiu arribem a 40, 39, 40, i a part és molt sec, no hi ha humitat, i apreta bastant. Avui mateix estem a 32 graus, o sigui...
Escolta, aquest matí, de camí a l'Ajuntament, que has passat per les piscines, o no?
Sí.
Vale, has tret el cap a veure si hi ha canalla o no?
I tant, sí que és veritat, aquesta setmana encara no hem començat el que és els casals de...
Ara, els cursets.
Sí, exacte. Un de l'objectiu també és per... li dones una remodelació a la piscina també perquè hi ha molta activitat, no? Els casals de natació, casals d'estiu i tal, però no comencen fins a principis de juliol. Llavors, ara, aquesta setmana sí que igual no encara no hi ha tota l'afluència que hi hauria al juliol, però, bueno, déu-n'hi-do, sí, la gent... tot i diuen que està freda l'aigua, però s'hi tiren igual, o sigui, jo crec que les ganes hi són.
Oh, i tant. Escolta, i també feu aigua gym o no?
Ah, bona.
Sí.
Això és important saber-ho, Anna. Quina hora feu classe?
L'aigua gym normalment la fan els vespres.
Bé, clar.
Per tant, durant tot el dia fan casals de natació, no? El matí és casals de natació, a la tarda hi ha els nadons, i llavors les activitats així com més fora curriculars, no? Podríem dir, les deixen pel vespre, que potser s'hi apunta un target de gent més adulta. Però sí, a Quagim també en tenim.
Doncs això està molt bé. Mira, doncs, Anna, ens has donat força dades pel que serà aquest estiu. Moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquestes novetats a la piscina d'Oliana. Ja, si de cas, doncs anirem a treure-ho al cap un dia, perquè fa il·lusió, Marta, quan
molt,
hi ha la piscina nova.
Ui, tant, aquesta gespa.
Una pregunta curiosa. De quin color era la piscina? Vull dir, era d'aquest blau així claret, la piscina antiga, o era un...
Sí, bueno, clar, la piscina no l'hem canviat, segueix sent...
Però és de rajoleta petita, continuem aquest...
La típica rajoleta aquella petitona, sí.
Teniu trampolí o no? Perquè no sé si ara estan permesos ja els trampolins.
Teníem, però el vam haver de treure ni trampolí ni tobogà, no es va haver de treure.
Fora, quin greu.
Sí, no hi ha res.
Bueno, escolta, Anna, et demanem com ja corresponsal de Fabricació Oliana el temps i el trànsit a aquesta hora. Com ho tenim, això?
Doncs mira, el temps ara mateix estem a 32 graus, o sigui, sí que és veritat que no fa allò la calor encara que estaríem acostumats en aquesta època, però bueno, comença a apretar. Bé. I el trànsit, doncs, venint d'aquest pont...
Noi, llarg, sí.
Que s'ha mogut la gent bastant cap aquí dalt, doncs avui està força tranquil·let. Sí.
Fantàstic, no té... doncs molt bé, un dimarts tranquil, Anna.
Sí.
Anna Codina, regidora de Participació i Cultura de l'Ajuntament d'Oliana i també corresponsal del Fabricació, moltíssimes gràcies. I Anna, bon estiu,
Igualment, a vosaltres.
Apa, adéu, que vagi bé.
Adéu.
Nois, que era una bona capbussada amb una piscina. Que éreu de matí o tarda? Quan hi anàveu a casa vosaltres?
Tot el dia.
Tu tot el dia.
Al matí al casal d'estiu. Ja anàvem a la piscina, també. Veus? A la tarda, piscina, també.
Hi ha gent que és de matí i hi ha gent que és de tarda.
Jo,
a
mesura
eh?
Que em faig fent gran, prefereixo més al vespre. No, no,
al vespre.
Vespre.
Ah, sí?
Igual que a la platja.
Ah, curiós.
Està més calenta l'aigua.
I no hi ha aquell sol tan roent. Això ho diuen, que ha acumulat la calor de tot el dia.
Bueno, només la calor.
I altres coses, sí.
Sí, també. Sí.
Bueno, també ho escalfen.
Sí. Bueno, escolta, fem una cosa. Anem a escalfar una mica aquestes notícies vintage que ens prepara cada dia la Coro. Coro, cap avui, cap a on ens portes avui?
Mira, doncs si us ve de gust, avui ens n'anem al 2019.
Sí, oh, sí, però... Anem, anem.
Que mentider, com enganyo. Això?
Vol que canti.
No hi ha manera, eh?
Home, però jo estava cantant, eh?
Però molt baixet.
Ai.
T'aixeca la camisa.
Sí. Escolta'm...
No, que surt el Malik. No, ens interessa, això.
No ens sap greu ensenyar-lo. El que ens sap greu és que ens els toqui.
Ja.
En tot cas, la llista...
Que va quedar clar que, era... que estava molt ben fet.
Estava molt ben fet, per això, una cosa que es pot ensenyar.
És veritat.
És veritat. No l'ensenyo gaire, no.
Bueno, escolta, no anem gaire lluny, no, dius, el 2019.
No, avui el 2019... jo no sé si vosaltres teniu llista de coses a fer abans de morir.
Ui, noia.
No, ho feu, això és perillós, eh?
A mi em sembla una cosa complicadíssima de fer, i en cas de fer-ho crec que em vindria angoixa, perquè, ostres, quina pressa, no? Perquè dius, ostres, no sé quan pot ser el moment. Llavors, hi ha les coses típiques, tenir un fill, com deies tu, com apuntaves tu abans, Uri.
Jo el que vull fer abans de morir és dormir.
Bueno, veus, ja és això, ja és això.
I les coses poden anar canviant, també, no?
Sí,
exacte.
Els 40, Marina.
Deien que això, tenir un fill, escriure un llibre, plantar un arbre i fer el Camino de Santiago. A part de dormir, consta alguna altra cosa?
Aquesta
les vostres...
qui carai la va fer, aquesta llista?
No, el del Camino de Santiago m'ho he inventat, però hi ha molta gent que ho diu, eh?
Moltíssima.
Per la resta, no ho sé.
Però es diu això, plantar un...
que no ho havia sentit mai.
Anava a dir plantar un fill. Plantar un arbre, fer un llibre... Sí, sí.
Però veureu una cosa, és que m'està parlant el Jorge.
Aviam,
què
diu?
Que ell diu el Camino de Santiago el va fer i diu que es va engreixar 3 quilos.
I llavors l'has fet bé.
L'has fet bé. Però què vas fer, Jorge?
Perquè allà als albergs et posen uns potajes.
Menjar, i menjar.
És que aquests peregrinatges...
Clar, i coneixes gent i te'n vas a veure.
Són rutes gastronòmiques.
Jo conec gent que l'ha fet, que no que has donat un duro, eh? Que només el fas per arribar a l'alberg i...
Ja. Però és que a més hi ha gent que el fa molt curt, hi ha gent que ja només fa un quilòmetre
sí,
i entremig
sí.
A 20 restaurants.
I arriba que hi ha la foto final i au.
Exacte. Mm.
L'Uri vol dormir abans de dormir, sí. Però després hi ha la Josi de Gran Manchester.
De dormir per sempre.
De
dormir. S'ha quedat clar.
Ai, aviam.
La Coro té una mica el cap als núvols.
Mare meva, però molt em costarà concentrar-me, aquesta
vaca res. Què vols fer?
Abans de casar-me?
Queda poc temps.
Recuperar-me. La Josi, de Gran Manchester, al Regne Unit, el 2019, quan ja tenia 93 anys, i resulta que la seva salut s'estava deteriorant, va demanar a la seva neta, Pam Smith, quin era... aviam si l'acompanyava a complir el seu somni abans de morir. I ella, la Pam, sí, ho va fer, la va acompanyar a complir aquest somni amb l'ajuda dels policies locals.
Quin somni era?
Tal dia com avui del 2019, la petició de la Josi es va fer realitat quan dos agents de la policia es van presentar al seu domicili i la van detenir per robatori. Es veu que la Josi, recordem, de 93 anys, havia sigut molt bona tota la vida. D'aquesta gent que dius és que no mataria una mosca,
sí,
de debò.
Sí, fent el bé.
Però va dir que si una cosa volia abans de morir era portar-se malament. Aquí teniu una fotografia de la detenció.
És preciós, això.
On la Josi fa una cara entre tremenda i angelical alhora, no? Perquè somriu...
La viva imatge de la felicitat.
No s'hi oposa.
T'ho anava a dir. Està feliç, aquesta
dona.
Però molt fort.
Molt.
Molt fort. A més, està guapa, eh?
L'estan emmanillant? Sí que li cau, ja va emmanillada.
L'estan emmanillant.
La primera detinguda que quan venen els policies aplaudeix.
Gràcies, per fi, gràcies.
Els agents policials la van emmanillar i la van traslladar en un furgó fins a comissaria. Hem de tenir en compte, mira, a la següent pàgina teniu una fotografia del moment en què se l'endú.
I ja no està tan content.
Clar, hem de tenir en compte que aquesta dona començava a tenir demència, de manera que per la cara que feia la furgoneta, jo juraria que en aquell moment...
Ui, es va empanyar.
No tenia ni idea de què estava fent allà.
Havia desubicat. Havia desubicat.
Emmanillades, que tu diràs. O això, o bé li semblava molt menys emocionant del que s'esperava, perquè clar...
Jo crec que es va posant el paper.
Ah, també pot ser.
Seria una falta de respecte de cara als policies, que jo estigués tota l'estona rient.
És veritat. No em prendran en sèrio, no?
Jo això vull viure... Tot a mètode. Vull viure les meves carns.
Doncs ho devia fer tan bé perquè que allà a la comissaria la van asseure en la cadira de la sala d'interrogatoris, la van sotmetre a un rigorós interrogatori, però van haver-ho de parar quan la Josi, molt ficada en el seu paper de criminal, va demanar que la portessin a una cel·la.
Ella
volia la full experience.
Van dir, bueno, i ara què? O sigui, ja parla prou estona, no? I els hi va demanar d'anar a una cel·la.
Ella volia estar engaviada.
Volia estar empresonada, sí. Tot i això, els agents no van voler-li això, i en comptes de portar-la a la cel·la, li van portar te i un pastisset perquè la tendresa que desprenia aquesta dona no era ni mig normal. Sí.
Se sap quin delicte va cometre?
Robatori, però és que no en va cometre cap, simplement van venir-la a buscar i ja està. I ho van simular tot a partir d'aquell moment. Maco, Jesus, maco. Era un role-playing.
Ben jugat per la neta, clar, s'ho va currar.
Que tu no sàpigues mai quin dia vindran a buscar.
Això està bé.
El dia que toquen a la porta...
Quin susto, per favor.
Tio, estàs esperant.
Com els comiats de solter, no?
Igual.
Ja, això mateix. Girl, you'll be a woman. La Josi, que en aquell moment tenia 6 filles, 20 nets, 28 besnets, 2 rebesnets, estava tan emocionada per la seva detenció que l'endemà no va deixar de parlar sobre l'experiència. O sigui, imagineu-vos trucar a tota aquesta gent. Vull dir, les trucades devien durar moltíssim i entenc que no s'acabaven. La seva neta Pam va aprofitar per fer un tuit per agrair a les autoritats la seva ajuda. Els hi va dir que moltes gràcies, que havien detingut a la seva àvia. Va dir, té 93 anys d'edat i la seva salut està fallant i volia ser detinguda abans que fos massa tard. Té un cor d'or i va gaudir molt de la detenció. Gràcies per concedir els seus desitjos. Està molt bé, és que és un detallàs.
Ho recomanem
a totes les àvies. La policia també va contestar el missatge a Twitter i diuen que va ser un plaer participar en aquesta aventura. Van dir, sembla que ha tingut una experiència completa, els nostres millors desitjos per la Josi. També van dir que la intenció de la policia és fer costat a la comunitat i en aquesta ocasió i durant un curt període de temps van poder complir els desitjos d'una dona gran i donar-li un dia per recordar. I tant que per recordar. Un 25 de juny del 2019 van passar els Reis a la Josi, això que la reina, sense cap mena de dubte, era ella.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada...
Doncs escolta, avis i àvies, per molts anys més.
Per molts anys. Tots
supernecessaris. Fem una cosa, deixem aquí les vintage per avui.
Perfecte.
Tirem cap a publicitat, agafem una mica d'aire i a la tornada, ho dèiem al principi, Marta, que ens ha deixat aquesta revetlla de Sant Joan unes xifres que no podem passar per alt.
No, exacte. Hi ha hagut, sobretot, en renou i conflictes a la ciutat de Girona, a un dels barris que formen part d'aquest Girona Est, i per tot plegat avui parlarem amb el Gerard Arderiu, que és coordinador de projectes de la Fundació, precisament, Girona Est.
Doncs vinga, volem saber per què ha passat tot el que va passar, com deia la Marta, aquesta revetlla de Sant Joan a Girona. No, per això anirem cap allà i que ens ho expliquin. Això serà després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Recorre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, a Estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Falten 5 minuts ja per 3/4 de 4 de la tarda. Els Mossos, ara ho deien, ens ho explicava la Marta, continuen investigant la baralla de la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona, que va acabar amb dues persones mortes. Un barri, el de la Font de la Pólvora, igual que els altres quatre barris, Marta, que conformen... Estem parlant de Girona.
Girona Est, exacte.
Viuen una realitat complexa i que mereix doncs, una anàlisi més profund que el sensacionalisme que sovint no, ens trobem quan hi ha aquesta notícia d'aquesta envergadura.
Exacte. Per tot plegat, avui volem parlar amb una d'aquestes entitats que treballen també per netejar una mica la imatge d'aquests barris, a peu de carrer i colze a colze també amb els veïns per millorar aquestes condicions i perspectives de futur. Sobretot, també, Mercè, molt centrats en el jovent d'aquests barris. És el Gerard Arderiu, que és coordinador de projectes de la Fundació Girona Est. Gerard, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Gràcies per atendre la nostra trucada en un dia com avui. No sé amb quin ambient respira avui al barri, com us heu llevat, perquè sí que és veritat que, com a mínim, les notícies no, han estat força xocants.
Bueno, no, el barri, al final, després d'aquests successos, el que està fent és anar a poc a poc recuperant la normalitat i fent totes les persones del barri la seva vida. Nosaltres, com a professionals, quan hem arribat al barri, hem fet el nostre dia a dia.
Volíem parlar amb tu també, Gerard, per conèixer una mica la realitat d'aquesta zona est de Girona, perquè sí que és veritat que no, des de les administracions també, doncs, des de les administracions ens apuntaven doncs, que a vegades aquests barris només se'n parla quan hi ha problemes i conflictes com el que s'ha viscut aquesta revetlla, però vosaltres, de fet, treballeu per netejar aquesta imatge i que també de barri, no?, i que es vegi també des d'una altra perspectiva, per ubicar-nos. Gerard, Girona Est són en realitat 5 barris, si m'equivoco em corregeixes, que serien Vila-roja, Marramada, La Creueta, Sant Daniel i Font de la Pólvora, que és on van tenir lloc els fets, 1,5 km quadrat on hi viuen unes 4.200 persones i que formen un sector social molt vulnerable. Et volíem preguntar, Gerard, si això històricament sempre ha estat així o aquests barris s'han anat deixant, per dir-ho així, de costat les darreres dècades.
Bueno, jo crec que ha sigut un... Durant el pas dels anys ha anat succeint tot això per, diguéssim, allà on està aquest barri, per tot el que comporta la gent que hi viu. Però, bueno, la mirada és la que li vulgui donar a la persona. Nosaltres, que portem ara 6 anys fent activitats amb els nens i nenes aquí a Girona Est, la naturalitat és el nostre lema, perquè al final... A tot arreu hi ha persones de diferents perfils i amb diferents situacions, i poder-ho fer amb naturalitat i que tothom se senti, per dir-ho així, col·loquialment com a casa, és el que hem de fer nosaltres. I a partir d'aquí, la mirada que tenim els professionals cap al barri és el que li volem donar. Molt familiar, molt proper, amb moltes ganes de poder fer coses, i tot el que succeeixi més enllà de la seu dia a dia, molta gent que se li escapa i, per tant, que no forma part del seu dia a dia.
Deixa'm preguntar-te també, Gerard, si no m'equivoco, la zona de la Creueta és força propera a l'estadi de Montilivi de Girona. No sé si el fet de que l'equip de futbol estigui doncs proper a aquesta zona de Girona Est d'alguna manera fa que les condicions o l'ambient no, també es revitalitzi una mica, o si ha tingut algun tipus d'afectació el fet de que el Girona hagi empès a tanta gent a l'estadi.
Bueno, la veritat, sí, la Creueta es troba a la zona pròxima a Montilivi, però és una, bueno, és un barri que, dels 5 barris de Girona, és on hi viuen un nombre molt petit de persones, I, bueno, sí que ha ajudat al final, quan l'equip de futbol de la ciutat està en el moment en què es troba, que molta gent s'apropi, que per tant tot allò quedi sempre molt, molt ple de gent.
Uh-huh. Gerard, tu ets coordinador de projectes d'aquesta, de la Fundació Girona Est. Ens parlaves que fa 6 anys que esteu treballant amb infants. De quin tipus d'activitats feu? I de moment, amb aquests 6 anys de feina, que si heu vist canviar o que les condicions d'aquests infants doncs, milloressin també pel que fa a la inserció una vegada adults?
Bueno, sí, nosaltres fem activitats esportives, culturals i educatives. Intentem que a través de les activitats extraescolars els nens puguin fer des de futbol, bàsquet i dansa, en el cas de l'esport, passant per teatre, música i un projecte de pintar edificis, en el cas de la cultura, i finalment una aula oberta, que és una mena de biblioteca, més unes beques i mentoria per als nois i noies del barri que superen l'ESO, i per tant, a partir d'aquí, el que busquem o hem estat buscant aquests anys és que quants més nens i nenes de gironès, però fins i tot de la pròpia ciutat, puguin participar amb nosaltres i, per tant, obtenir un conjunt d'eines i d'habilitats que fan a través de les nostres activitats, és això que ells s'emportaran i que, quan siguin més grans de la seva adolescència, puguin aplicar per al seu dia a dia.
Gerard, tu ara apuntaves que també doncs això, que hi ha nens de la ciutat de Girona que poden participar en aquestes activitats. No sé si tens la impressió de que els infants de Girona Est se senten una mica exclosos o se senten que potser no formen part de l'autèntica Girona, d'alguna manera, si hi ha alguna diferència.
Bueno, jo crec que els nens en si no en són conscients i ells són nens i que, per tant, estan a la seva, diguéssim, al seu dia a dia. I el que permet aquestes activitats és que puguin socialitzar-se, diguéssim, amb la resta de pobles i ciutats, tot i que jo, bueno, defenso que sobretot l'internet i la tecnologia ha fet que els nens ja visquin molt més a prop, perquè a l'Instagram, a les xarxes socials fan que hi hagi molta més informació i que, per tant, potser que abans sí que la gent no sortia tant del barri, ara això no està succeint, jo crec que sí que surten i que disfruten i gaudeixen dels diferents espais que té el territori.
Gerard, vosaltres, com tu bé apuntaves, en aquesta Fundació Girona Est treballeu amb infants o feu projectes amb infants des de fa 6 anys, però deixa'm preguntar evidentment aquests aldarulls d'aquesta revetlla, evidentment han estat causats per adults. No sé si tu consideres que ha augmentat també la inseguretat i la violència en els darrers temps, si teniu la sensació, si es traspua una mica més de crispació entre la població adulta de Girona Est.
La veritat és que nosaltres, com a fundació i com a professionals, sovint ens desmarquem d'aquests successos i que, per tant, deixem que la policia faci el seu camí i la seva investigació, perquè el tractar amb naturalitat i, sobretot, en les franges d'horàries en les quals participem, des de la perspectiva meva personal o com a fundació, no hem vist cap, diguéssim, desnivell de més o menys risc, perquè al contrari ens hem mogut tot aquest temps amb naturalitat pel barri, sigui quina sigui l'hora, des de les 8 del matí que arribem fins a les 12 de la nit, perquè hi ha una necessitat, o hi ha algun nen o nena que necessita alguna cosa a Font de la Pólvora o Vila-roja, i li hem d'anar a portar, i ho fem.
Uh-huh. Mira, ara que apuntaves als infants, clar, avui és el primer dia sense escola, comencen molts campus, molts casals d'estiu. No sé si també des de la Fundació arrenqueu avui a temporada doncs, això de vacances escolars, i quina previsió teniu pels propers mesos? Quines activitats teniu previstes?
No, sí, és veritat que per segon any consecutiu fem el casal al campus d'estiu juntament amb una altra entitat, que és ADIS, i que arrenca la setmana que ve, i aquesta setmana els monitors i directors del casal aprofiten per fer tota la preparació, que durant tot el mes de juliol, nens i nenes des de P3 fins a segon, tercer d'ESO, faran activitats tant a espais de la Fundació com és la Casa de les Arts, fins al camp de futbol, o al pavelló de Vila-roja, o al centre cívic per poder fer tallers de diferents tipologies culturals, educatives.
Molt bé, doncs avui hem parlat amb el Gerard Arderiu, que és coordinador de projectes de la Fundació Girona Est, perquè ens expliqui també una mica la visió, com es viu des de dins, i bé, aquest ventall de projectes i d'activitats que tenen pels infants aquests propers mesos d'estiu. Gerard, moltes gràcies per atendre'ns.
De res.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I nosaltres anem breument a publicitat i de tornada ja tenim aquí en Pau Massip, que ens farà una mica, ens passarà revista del que ven els propers dies de setmana. Fins ara.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Massip.
No, aquesta no és la meva.
No vens el dia
clar,
que toca.
Bueno, és que...
Clar, si vens, si et presentes
tot al revés,
un dimarts a aquesta hora, aquí el que sona és això.
Clar, clar.
Però bueno, passa res. Ens podràs oferir contrastos, tu, amb tot el que ens espera aquesta setmana o no? Creus que hi haurà força contrastos?
Contrastos, no? sí, jo crec que sí. Sí, mira, contrastos... Sembla que ho estàvem dient, no? En aquesta secció hem anat dient durant molts dies que les eleccions que hi havia per tot arreu, les catalanes, les europees, etc., estaven paralitzant moltes coses. I si la setmana passada s'estaven tirant els plats pel cap per Ayuso, Milei, la llei d'amnistia, etc., etc., doncs mira, aquesta setmana sembla que se n'han oblidat, perquè aquesta tarda, res, d'aquí una hora, estava prevista una reunió entre el ministre de Justícia, el Félix Bolaños, i el líder del PP, el Esteban González Pons, per tancar una renovació del Consell General del Poder Judicial, que recordem que fa anys que està amb el mandat caducat i que PP i PSOE fa temps que estan intentant tirar endavant aquesta renovació. Doncs mira, sembla que per art de màgia... tota aquesta dilatació que hi havia hagut durant tots aquests mesos i converses i negociacions, doncs aquesta tarda es resoldrà. Sembla que no serà només un acord entre PP i PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial, que també inclouria la governança del Banc d'Espanya, que també s'ha de renovar, i em sembla que també és el Consell Nacional de Mercat i Valors, aquests estaments.
I per què se'n van a Brussel·les?
Això és, ho va fer el PP una mica de mofa i una mica per també... la Comissió Europea sempre ha criticat, per una banda, la forma de governança de la justícia espanyola, en el sentit que està marcada per la política, no és una governança totalment lliure dels jutges, sinó que s'han de posar d'acord els grans partits. Sí que és una majoria qualificada de 3/5 parts del Congrés i, per tant, en principi, són grans acords, però sí que és veritat que és això, que al final els polítics hi tenen un paper i a Europa això no els hi fa molta gràcia. I llavors, després de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont, amb Junts, amb intermediaris per mediar, no?, a Suïssa, etc. Doncs el PP va voler dir, doncs, com que no ens posem d'acord a Espanya per renovar el Consell... Sí, van dir, busquem un mediador una mica per enriure-se'n, i llavors van anar a la Comissió Europea, que exercita aquest paper, que també feia temps que estava reclamant i dient, és que teniu el mandat caducat, aquest, vull dir, més enllà de que ens agradi o no a Europa... és el que teniu i l'heu de tenir al dia. No pot ser que faci 5 anys que no es renova. Llavors, per això, Europa ha jugat aquest paper. També és veritat que, clar, ara és la vicepresidenta de la Comissió Europea, la Vera Jourova, però fins ara qui exercia aquest paper era el comissari de Justícia, Didier Reinders, que també era conservador, i, per tant, el PP esperava, no, que, com que hi havia una majoria conservadora a Europa, li donés suport davant les seves demandes. Ho haurem de veure, és això. A 4:45 està prevista aquesta reunió a Brussel·les, i després, si hi ha un acord, en principi ja estan convocats els mitjans, els companys corresponsals a Brussel·les, a la capital europea, estan convocats per saber què surt d'aquesta trobada.
Doncs mira, això serà com bé deies, no? D'aquí una hora aproximadament, a 4:45.
Exacte.
I per cert, ara tornem cap a casa nostra, perquè aquesta nit toca anar de premis.
Sí, avui a la nit hi ha els Premis PIMEC, la petita i mitjana empresa catalana, la patronal fa 50 anys i entrega aquests premis, i amb motiu d'aquests 50 anys han organitzat un acte al Palau Sant Jordi amb... on hi participaran les grans figures polítiques del país, i serà on es trobaran el president Pere Aragonès amb el president Pedro Sánchez.
Els dos Peres.
Els dos Peres. Amb aquestes...
Setmana de Revetlla de Sant Pere.
Ah, exacte, mira, poden quedar per celebrar-ho el cap de setmana. No, la gràcia d'aquesta trobada és que estan en aquesta discussió, no, de veure qui és el candidat a la Generalitat que podria optar una majoria. Esquerra reclama el finançament singular a Catalunya. Els empresaris, hi ha de tot, com a tot arreu, però tampoc s'hi posen de
no,
cul.
No, és exacte, no?
Sí, mira, per exemple, exacte, la setmana passada sortia una enquesta del Col·legi d'Economistes on una gran majoria dels col·legiats que van respondre a l'enquesta estaven a favor d'aquest finançament singular. Una via, no cal que sigui similar al concert econòmic bas, però sí una gestió més directa dels diners des de Catalunya. Llavors, bé, amb aquest taló de fons segurament tots els discursos, no, aniran una mica, cadascú voldrà marcar la seva via, però Aragonès segurament traurà el tema del finançament, segurament des de la patronal reclamaran un acord perquè un govern es posi en marxa. Bé, s'haurà de veure.
Bueno, s'haurà de veure, com tu bé deies, cada un es va postulant, no?, per qui serà el pròxim president de la Generalitat.
Sí, exacte.
De fet, un nom que ja sabem que demà no el sortirà d'aquest ple del Parlament.
No, demà ja ha convocat aquest ple a les 11 per posar el rellotge en marxa, perquè comenci el compte enrere per unes eleccions, perquè la setmana passada explicàvem que hi havia la ronda de contactes, i aquesta ronda de contactes va acabar amb... És una mica curiós, perquè hi han dos candidats, però cap es presenta a la investidura. Tant Salvador Illa com Carles Puigdemont diuen que ells volen optar-hi, però tots dos han demanat més temps i no poden... Han dit que en aquest primer ple no s'hi presentaran perquè no tenen prou suports.
Clar.
Llavors, es farà aquest ple que serà bastant ràpid, perquè...
Poden parlar, no? Diria,
sí, està previst uns 5 minuts per grup, perquè parlin, i...
Però tu creus que es podrà extreure alguna cosa cap a on aniran aquests suports, o no, del que es pugui seguir demà?
Sí, sí, sempre, sí. Sempre. Sempre que hi ha alguna discursos pista. Polítics, sempre s'han de llegir amb entre línies, sí. I veure... Què diran? Segurament...
Important algun partit, ens diries tu, que parem bé l'orella, potser a Esquerra?
Esquerra.
El que pugui
dir
Esquerra.
És que Esquerra és la clau, sí. Perquè al final els seus 20 diputats poden decantar cap un costat o cap un altre, llavors Esquerra és qui més val la pena sentir, també per tota la situació interna. Al final, aquí hi ha molts factors. Una cosa és el que pugui pactar una part la cúpula del partit, que ara mateix, amb la retirada d'Oriol Junqueras, qui la controla és el sector de Marta Rovira. Però l'acord sobre investidura el decidiran els militants d'Esquerra en una consulta. Per tant, a qui ha de satisfer l'acord del PSC, si és aquest el que s'acaba firmant, no és a Marta Rovira o a Pere Aragonès, és a la militància d'Esquerra, que això també s'ha de tenir en compte. La militància d'Esquerra, durant els últims anys, ha anat molt alineada en el que deia el partit, i la militància ha acceptat girs de polítiques, no? Després del referèndum de l'octubre va acceptar i es va votar en Consell Nacional i en Congrés Nacional, i la militància ho va avalar, apostar pel diàleg, apostar per les taules de diàleg. Però s'ha de veure si després d'aquestes eleccions en què Esquerra ha caigut a les urnes, si la militància segueix avalant aquesta línia del partit o demana una esmena a la totalitat i diu no pactem res i anem a eleccions, o s'haurà de veure. Per això
Perdona, Pau.
S'haurà de veure.
I deixa'm, ara t'ho deies, demà és important perquè posem el marc al rellotge, no? Aquest compte enrere.
Sí, sí, sí,
per tant,
sí.
Són aquests dos mesos que és a finals d'agost, és quan...
Sí, a l'última setmana d'agost, que el 26-29. 26 d'agost, sí, en principi, sí. Sí.
O sigui, que aquella setmana, si és que no s'ha arribat a cap, a cap acord, diguéssim, cap candidat...
Automàticament es convocarien eleccions pel setembre.
Pel setembre-octubre.
Sí, setembre-octubre,
no?
Més o menys. De fet, avui la mesa del Parlament ha aprovat un mecanisme per poder convocar un acord, un ple d'investidura exprés a finals d'agost. Perquè, en principi, a l'agost el Parlament està tancat de vacances, els treballadors estan de vacances, etc. Llavors, avui ho han aprovat, i demà, abans del ple aquest d'investidura sense candidat, la cambra votarà aquest mecanisme que ha de permetre que en 24-48 hores, si sortís un candidat això, l'última setmana d'agost, o la penúltima setmana d'agost, després de la Mare de Déu d'agost, si hi ha un candidat que diu jo tinc majoria, en dos dies s'hauria de poder convocar un ple i poder fer efectiva aquesta investidura. Perquè, clar, en principi, el Parlament, això que dèiem, no consta com a hàbil l'agost, consta com a mes de vacances.
Bueno, doncs com bé ens explicava en Pau, demà atents estarem a partir de les 11 amb aquest ple al Parlament, sense candidat. I ens queden res, dos punts que havíem de marcar a l'agenda, un és dijous i l'altre és diumenge, i d'aquí res connectarem, per cert, amb el periodista Rafa Burgos, perquè ens expliqui doncs un article que va fer fa uns anys sobre Wikileaks, justament sobre els contactes catalans que surten amb aquests cables de Wikileaks, just el dia doncs, que finalment s'ha arribat aquest pacte per part de Julian Assange amb la justícia nord-americana i, com bé ja sabeu, doncs s'ha alliberat. Dit això, abans en parlàvem amb la Marta, Junta Local de Seguretat a Girona.
Exacte, ara ho estàveu comentant. Doncs aquest dijous s'ha convocat una Junta Local de Seguretat extraordinària en què hi participarà l'alcalde de Girona, Lluc Salelles. També hi participarà, ens ho han confirmat des d'Interior, el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, per parlar sobre la situació de la ciutat i sobretot d'aquest barri de la Font de la Pólvora, que la nit de la revetlla de Sant Joan va haver-hi aquest doble crim, no? Aquesta mort violenta d'un home i una dona a mans d'un altre home. Clar, el més preocupant és que va ser amb una arma que es considera, els Mossos consideren una arma de guerra, un AK-47, un Kalashnikov. De fet, hi ha vídeos a les xarxes en què se sent la ràfaga de trets i és ràfaga com la que es podria sentir
guerra,
en una
no?
guerra, exacte, sí. Perquè són armes amb una altíssima capacitat de fer mal, de matar. Sí, sí, sí.
Doncs com ja sabeu, avui al migdia hi ha hagut aquest minut de silenci, perquè com bé deia el Pau, en senyal de dol doncs, per les dues persones mortes, on també hi ha estat el bisbe de Girona, Fra Octavi. Rapidíssimament, Pau, també importantíssim, diumenge, eleccions a França.
Exacte. Mira, parlàvem de les europees, doncs la nit de les europees una de les grans notícies va ser que Emmanuel Macron, el president francès, convocava eleccions legislatives a França, és a dir, de la cambra, no sobre el seu càrrec, no sobre la presidència, sinó legislatives, per renovar aquesta cambra. Jo crec que va tenir un gran error de càlcul, Macron. Ell va pensar que la victòria de reagrupament nacional al partit de Marine Le Pen a les europees mobilitzaria els votants centristes, els que li donen amb ell suport, els conservadors moderats, els socialistes moderats que prefereixen una opció de centre abans que una opció més d'extrems, però li ha sortit molt malament. Com a mínim, això és el que diuen els sondejos, perquè qui està disparadíssima a les enquestes és Marine Le Pen. Segurament s'emportaria la primera plaça en aquesta primera volta, però és que en segona posició, clar, s'ha creat una coalició inèdita N'han anomenat un front popular, recordant el front popular dels anys 30, que ja també va servir per frenar el feixisme en aquell cas, de totes les esquerres, des del Partit Socialista fins al Comunista, la França Insubmisa, que vindria a ser el Podemos francès. Doncs tots aquests partits han creat una única candidatura allà, a totes les circumscripcions on es presenten, per aglutinar aquest vot. Llavors tenen realment bastantes opcions de quedar en segona plaça. I, clar, són les eleccions franceses, tot i que s'escolleixen diputats, passen els dos més votats i entre aquests dos s'ha de triar. Llavors, en moltíssimes circumscripcions, segurament l'elecció serà entre Reagrupament Nacional, Marine Le Pen i l'esquerra.
3:49. Gràcies, Pau. Et convidaria si et podries quedar fins que...
Sí, tant,
fins
sí, tant. Butlletí. I una cosa molt ràpida, lligada amb França, i és que aquest diumenge comença el tour.
Doncs ara sí, 50 són els minuts que passen de les 3 del migdia. Anem a parlar de Wikileaks. Don't walk through that secret door, or soon you will cry. It's no... Julian Assange, el fundador de Wikileaks, com ja sabeu, recuperarà doncs, la seva llibertat després d'haver arribat a un acord amb l'administració nord-americana pel qual es declara culpable d'un càrrec penal de conspiració per obtenir i publicar informació confidencial dels Estats Units. Avui parlem amb un periodista que el 2020 va escriure justament un article a Sentit Crític sobre el tema. Ell és en Rafa Burgos, és periodista i historiador. Què tal, Rafa? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, què tal, Mercè? Moltes gràcies per convidar-me.
Rafa, res, ens queden 10 minuts, però volíem parlar justament avui amb tu, perquè, com dèiem, el 2020 vas escriure aquest article d'investigació. De fet, el títol és Els catalans dels cables de Wikileaks. No sé, què és el que més et va sorprendre i com vas arribar, no, a fer aquesta investigació, Rafa?
Doncs sí, mira, va ser una investigació bastant feixuga perquè afortunadament tothom és lliure d'accedir-hi. Els cables de Wikileaks és amb un cercador que posant un mot, una paraula clau, doncs pots trobar informació. El que passa és que és molt feixuga, com et deia, perquè hi ha molta informació i has de saber triar-la i contextualitzar-la. I en el cas que ens van proposar amb Crític és doncs, mirar de trobar quins són els catalans que s'esmenten en tots aquests cables de Wikileaks. I vam estar fent una tria i sortien des de polítics, perquè és un període que anava des dels finals dels 60 fins a pràcticament al 2000, i per allà sortien des de l'exalcalde franquista Porcioles fins a empreses, que poden anar des de Capravo. Estic parlant d'empreses catalanes, sobretot Grífols també, i després polítics, des del Xirinacs fins al Jordi Clos. Vull dir que hi havia una miqueta de tot i es veu l'interès que tenia als Estats Units, sobretot des del punt de vista geoestratègic per el que era la península, en uns moments convulsos, com era tot el període de la transició, i després tot el seguiment, que en el fons no deixa de ser doncs un interès sobretot per també defensar els interessos de les grans multinacionals nord-americanes que podien tenir doncs contractes en el cas de Catalunya, sobretot el tema de Vandellòs, per exemple, per posar-ne un només.
Clar, o sigui, perquè ara potser, Rafa, la gent s'estarà, no?, preguntant quin interès, no?, tenia els Estats Units justament amb aquests contactes que tu deies, com deies, 40 anys gairebé d'història catalana, no?
Sí, i a més és molt interessant perquè de vegades quan parlem allò del pati de darrere, pensem en el que és Centre i Sud-amèrica, aquest interès que han tingut sobretot les grans multinacionals, des de les multinacionals de la pinya, no?, del Monte i d'altres també energètiques, i no pensem que el mateix passa arreu del món. I en el cas de Catalunya, doncs també trobem tots aquests interessos per mirar d'avançar, sobretot els bancs, per exemple, un banc nord-americà que donava crèdits a determinades empreses nord-americanes, que això els facilitava accedir, no en igualtat de condicions, doncs també feien un seguiment des de l'ambaixada de Madrid i un consulat molt actiu, que és el consulat de Barcelona dels Estats Units, que, per qui no se situï, es troba a la part alta de la ciutat, allà a prop de Reina Elisenda, i quan fas només que la gent faci una volta per darrere, més que un consulat, sembla una ambaixada, perquè és realment enorme, sí. I allà doncs hi ha hagut moltes reunions també interessants de polítics que acudien també a donar informació reservada en aquell moment, confidencial, i que després, gràcies a la feina del Julian Assange, doncs va sortir a la llum.
Clar, Rafa, saps que jo avui al matí em preguntava, tenim en Pau Massip també aquí a l'estudi,
el company Pau Massip. I jo aquest matí, jo em preguntava, amb aquest pacte que ha arribat Julian Assange, no?, amb la justícia nord-americana, què deu haver passat? No? Perquè ell s'hagi confessat culpable d'aquest delicte de conspiració. Com creus que ha anat aquest procés d'alliberament?
Clar, això és molt difícil de saber, però també és cert que és un tema que porta molts anys enrere i cada cop hi ha hagut un suport social important aquí a Catalunya, especialment també hi ha hagut un seguiment i un suport per part de Julian Assange. Tots els periodistes, de fet, estàvem directe o indirectament implicats perquè el que suposava, no?, aquesta possible condemna i extradició als Estats Units, 175 anys de possible condemna, és a dir, pràcticament cadena perpètua per un periodista filtrador. I, clar, un cansament també per part dels Estats Units, que era una pedra a la sabata que anava arrossegant, des del punt de vista també d'imatge no anava molt bé, i que ara, amb l'època del Joe Biden, doncs suposo que han intentat solucionar. Pensem que hi ha eleccions d'aquí a prop, i pensem també en l'hipocresia de molts presidents nord-americans, perquè el mateix Donald Trump es va beneficiar de la filtració que es va fer de WikiLeaks, que perjudicava la llavors candidata a Clinton, i no sé si recordeu aquella frase efusiva que ell va pronunciar en un d'aquests discursos per a les eleccions, que deia "I love WikiLeaks", no? M'encanta WikiLeaks, perquè li donava aquesta avançament, clar, l'afavoria, però després quan ell va arribar al govern, el que va fer és tot el contrari, mirar d'extraditar-ho el més ràpid possible. Fins i tot va sortir informacions a través de la pàgina Yahoo, doncs, i col·legues periodistes, on fins i tot es parlava per part del propi govern nord-americà en aquella època, al capdavant del Donald Trump, d'un complot per assassinar-lo.
No, jo et volia preguntar, ara ho comentaves, no sé si es pot considerar una victòria de la llibertat de premsa i del periodisme aquesta sentència. Al final sí que l'han condemnat, però sembla que és més una condemna per no dir que se'n va lliure.
Sí, en lloc de quedar en taules, no? I que
exacte.
Que tens tota la raó. És una bona observació, perquè, clar, en un principi que és tan alegre, sobretot com a periodista, simplement com a ciutadà, pel patiment tan bèstia d'una persona durant tants anys, no? Que ja veurem això, evidentment, des del punt de vista psicològic, jo crec que hi ha aquí seqüeles que ja veurem si es pot recuperar al 100%, jo espero que sí, en Julian Assange. Però sí que és cert el que comentaves, que no deixa de ser un avís a navegants, sobretot d'atenció amb qui es dedica a fer aquest tipus de filtracions, que ja sap el que li pot caure a sobre. I després, ja veurem també, perquè això seria molt extens i més temps per parlar-ho, el paper que han jugat els mitjans de comunicació més mainstreams, per dir-ho així, dels diferents més importants, que van col·laborar amb una de les primeres filtracions que va fer WikiLeaks, que després van donar mig l'esquena, i tot i que es van aprofitar d'aquestes filtracions, de tot aquest flux d'informació que, de fet, el Julian Assange el que volia és, en un segon terme, evitar aquest filtre, que fossin els ciutadans qui accedissin directament, perquè des del govern, també nord-americà, en aquest cas, es va mirar d'acusar com si hi hagués conseqüències respecte a determinats espies que poguessin a perillar la seva vida per fet de filtre segons quins documents, quan això ha estat totalment incert, no ha estat veritat i no hi ha hagut ni un cas en el que això hagi succeït. No només això, sinó qui va perpetrar. No sé si us recordeu d'aquell vídeo que es deia Collateral Murder, on es veia directament com assassinaven a ciutadans innocents a través d'aquest enregistrament de vídeos de l'helicòpter. Doncs els perpetradors d'això i qui van donar l'ordre, doncs no se'ls ha jutjat ni està previst que se'ls jutgi. En canvi, el missatger, allò que es diu normalment matar el missatger, el filtrador, sí que ha patit un calvari impressionant. I aquí hauríem de parlar també de la geopolítica internacional. En el cas de l'Equador, que és on es va aconseguir l'asil, com també quan va canviar el govern, en aquest cas de Correa, que va perdre les eleccions, va traspassar el seu delfí, que era el Lenín Moreno, doncs Lenín Moreno després es va distanciar del Correa, qui l'havia posat, diguéssim, per continuar en el govern, i va donar suport als Estats Units. En el seu moment es va rumorejar per un tema d'un possible crèdit del Fons Monetari Internacional i va provocar que el Julian Assange finalment fos entregat a la justícia, a la justícia anglesa.
I ara que comentaves aquests vincles amb Catalunya, no?, a través de la informació, però també d'ell, recordo, per exemple, que durant el procés també va fer algun tuit i va parlar sobre el referèndum, etc. No sé si un cop recuperat i sembla que primer anirà a casa seva, però tu creus que potser algun dia Julian Assange podria venir aquí a Catalunya a fer alguna visita o alguna cosa?
Home, seria molt interessant, i també és perquè a través de la seva dona, l'Estela Assange, doncs ella té una mare que, i de fet el cunyat de Julian Assange, que parla català i va fer un documental sobre tot el procés aquest de persecució a Julian Assange, doncs ja se n'han estrenat algun documental en família, de manera, diguéssim, indirecta, el cunyats, no? Però seria fantàstic. Evidentment, ara suposo que és un procés de recuperació
llarg,
que serà dur,
sí.
I no crec que ara, suposo, en els propers mesos estigui per fer molts viatges i sobretot a Europa i sobretot a Anglaterra.
Tu diràs, mira, Rafa, ja no ens queda temps per més, però tu has arribat a parlar amb Julian Assange o no?
No, a través de persones indirectes sí que tenia informació directa, no sé si coneixeu tota l'associació de Simona Levi, tota la feina que fan a través de 15M Parrato, etcètera, sí. etcètera. Doncs ells sí que van tenir accés directe, amb ells sí que vaig
parlar. Sí que vas parlar. Nosaltres convidem els nostres oients, si volen saber més, doncs que continuïn llegint aquest article, Rafa Burgos, de Sentit Crític. Rafa, moltes gràcies,
A vosaltres, sobretot, per tenir interès en aquesta informació internacional, que normalment queda una...
Vinga, doncs gràcies, Rafa. Gràcies, Pau Massip.